Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la colla d'amics i companys que fem possible o que fa possible aquest programa junt amb mi, encapçalats avui pel Toni Olivella, que és l'home de les màquines i dels contactes, i si fes falta, doncs, per l'ajut del Marc Pujol. Però també, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, sempre dic el mateix, quan acabo de fer aquestes explicacions, agafa els textos o les meves indicacions i ho penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu consultar-lo en qualsevol moment. Per tant, ja veieu que això no és cosa només meva, és cosa de dos o de tres o de quatre, i fins i tot incorporem la música, perquè la ràdio sense música jo tinc la sensació de que seria molta menys ràdio. I com que estem a punt, ja som primavera, i estem a punt de començar el mes d'abril, avui començarem aquesta edició del 5 a la setmana amb una cançó del Lluís Llach. Ja us l'imagineu, oi? Abril 74.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, quan guanyem el combat.
De març de 1596, el dia que a la localitat de La Haia, a França, neix René Descartes, que serà un prestigiós filòsof, matemàtic i físic francès, que serà el pare de la geometria analítica, de la filosofia. Bé, però no ens avancem. Ell era el tercer fill d'una família de la noblesa, bueno, noblesa relativa, Joachim de Chartres, que era conseller del Parlament de Bretanya, i la filla de l'alcalde de Nantes, Jean Brochard. La filla aquesta va morir perquè un any després de néixer el René, doncs va tenir un altre fill, però va néixer mort i ella, de conseqüències d'aquest part, doncs també va morir. Amb la qual cosa el nen va quedar al cuidado dels seus avis i d'una nurse, que d'això perquè el pare tenia feina, clar, havia de treballar. Als 11 anys va entrar al col·legi jesuïta Enric IV de la Fleix, que el va marcar profundament perquè allà, tot i que només anava a classe a les tardes perquè estava molt fotut de salut, era dèbil, no? Però va tenir un gran èxit acadèmic en matemàtiques, en física, fins als 16 anys, i a més, tenint en compte que el pla d'estudis incluïa filosofia escolàstica o filosofia en general i cultura clàssica, i que estava en un món, diguem-ne, de jesuïtes, doncs la cosa va fer que es hagués de preparar molt amb autors com Ciceró, Horaci, Virgili i sobretot Aristòtil, amb la seva metafísica, que doncs era comentat pels professors jesuïtes i a més discutit a classe i totes aquestes coses. El noi va començar a avançar amb totes aquestes disciplines i als 18 anys va ingressar a la Universitat de Poitiers per estudiar dret i medicina. En 4 anys va aconseguir el batxillerat en tots els d'això, naturalment, i després la llicenciatura en dret. Però el noi doncs seguia les indicacions del temps i dels anys que passaven, i quan va fer els 22 anys se'n va anar cap als Països Baixos a enrolar-se en l'exèrcit de Maurice de Nassau, que preparava per la Guerra dels 30 anys. Allà que s'enrola i coneix, mentrestant, però, a Isaac Bergman, amb el que comença a desenvolupar les primeres teories matemàtiques i físiques i, a més, comença a escriure els seus primers llibres. Però allà li passa una cosa molt sorprenent que ell explicava. Té el que ell va batejar com els tres somnis. Una nit que estava a l'aquartelament d'Ulm, amb tot l'exèrcit, va somiar i es va despertar dues vegades i es va tornar a dormir i va reprendre el son, vull dir, una cosa tota esotèrica. Va somiar que un diccionari li preguntava sobre el seu futur, és a dir, què faràs quan siguis gran, no? I quan es va llevar va considerar que era una premonició i va abandonar la carrera militar marxant cap a Dinamarca i Alemanya, fins que el 1622 va tornar a França, ja havia pres definitivament la seva decisió, va vendre totes les possessions que tenia, que havia heretat de la família i que eren bastantes, va començar a establir relacions amb els intel·lectuals, diguem-ne, discrepants de la filosofia vigent en aquell moment, els llibertins, i es va assegurar, naturalment, amb tots aquests ingressos, una vida independent, que va començar, doncs, amb un viatge per Europa, com el que havia fet Michel de Montaigne. Mentrestant, els seus amics a París programaven la seva reputació, propagaven la seva reputació i feien de la seva casa un punt de reunió i de discussió ideològica. Però ell volia fugir de la ortodoxia de França, volia més llibertat, i per això què va fer? Es va traslladar als Països Baixos, on, diguem-ne, la gent s'estimava la ciència i hi havia més tolerància ideològica. Allà va fer una vida discreta perquè, entre altres coses, era conscient de que l'Església, sobretot, empaitava els que pensaven diferent del que es portava en aquell moment. I, per tant, va canviar de residència molt sovint, perquè no sapiguessin on era, i va anar fent. Va entrar a l'Acadèmia d'Amsterdam, mentre els altres europeus s'esbarallaven amb aquella guerra dels 30 anys que dèiem que ell es havia apuntat per fer-la. Ell, pensant en Galileu, era prudent, deia que, escolta, millor que no, discreció, que no et coneguin, que no sàpiguen on estàs, i va començar a publicar. Va publicar les regles per la direcció de la ment i va publicar, sobretot, el seu famós discurs del mètode, que va trencar o que trencava la metodologia universitària aristotèlica i escolàstica d'aquell moment, no? Amb la seva frase famosa, penso, doncs existeixo, i a més va fer avenços importants en matemàtiques, va establir les coordenades, ja sabeu que els eixos aquells de la X i la Y es diuen coordenades cartesianes en honor seu. Sigui com sigui, doncs en els ambients més o menys liberals d'Europa que podrien haver-hi en aquell moment, la seva figura va començar a ser considerada. Però al setembre de 1600 1649, la reina Cristina de Suècia el va cridar a Estocolm perquè volia tenir unes discussions filosòfiques amb ell. Ell, obedient com era, doncs va agafar, se'n va anar cap a Estocolm, i allà va tenir la mala desgràcia de morir d'una pneumonia que havia agafat una nit, que es veu que la reina era molt capritxosa i va dir: ai, tinc ganes de fer una classe, vés allà i espera'm. I ell, doncs, sota no sé quants graus sota zero, es va esperar allà, va agafar fred, va agafar una pulmonia, i a l'11 de febrer de 1650 moria el René Descartes. Naturalment, van enterrar-lo allà, i mentrestant la comunitat filosòfica i la no filosòfica doncs va començar a valorar què havia passat. I l'Església va dir: aquesta és la meva. I el 1663 va fer el que feia temps que tenia ganes de fer. Totes les seves obres van entrar a l'índex de llibres prohibits, i a més fins i tot l'última publicació, Les passions de l'alma, que havia fet, i van ser, diguem-ne, prohibides pels catòlics. De tota manera, el 1676, com que a França ja començaven a sonar aires de llibertat, els seus restes es van exhumar, es van posar amb un tegut de coure i el van portar fins a París, on durant la Revolució Francesa el van portar al Panteón i el van enterrar al Panteón, d'on després serien traslladats a l'abadia de Saint-Germain-des-Prés. I el 1980, com una nota així afegida, un investigador alemany va descobrir una carta secreta del metge que el va atendre allà al seu llit de mort, amb els símptomes i tal, i va especular sobre si Descartes havia mort de mort natural o de malaltia o enverinat. Qui ho sap, això? I com que en Descartes era un home que s'havia dedicat íntegrament a la filosofia, hi ha una cançó de l'inefable, impagable i estimat George Mostaguí que porta per títol La filosofia, i que ens sembla que aquí hi va, com diria aquell, com en ell el dit. Per tant, aquí us deixem amb George Mostaguí i La filosofia.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie.
Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer.
S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre, et comme soyez fous et comme soyez ivres, car leur seule folie c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie.
Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer.
Ils vieilliront aussi, qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs d'utopie aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie.
Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer.
1 d'abril de 1815, el dia que a la localitat saxona de Schönhausen neix el polític prussià que serà el primer canceller de l'Alemanya reunificada, Otto von Bismarck. Era membre d'una família noble, però agrària, diguem-ne, Alemanya, però el seu pare tenia les idees molt clares. D'entrada el va obligar a estudiar dret, el va obligar a ingressar a l'administració pública l'any 1835, quan va fer 20 anys, i el va obligar a casar-se amb Maria von Taden per centrar-lo. I un cop el va tenir centrat, doncs va decidir iniciar-lo en política. La seva iniciació en política va ser una elecció a diputat a l'any 1847 del Parlament de Prússia, on es va declarar conservador i on no veia d'entrada massa bons ulls el moviment revolucionari que demanava la unificació a Alemanya a partir de l'any 1848. Ell, però, va anar evolucionant cap a posicions més diplomàtiques en aquesta unió, que el van dur a ser el primer ministre i el ministre d'Afers Estrangers del Regne de Prússia i, en concret, de Guillem I de Prússia, que estava en guerra amb Àustria i que va acabar aquesta guerra aconseguint crear la federació o la confederació, més ben dit, d'Alemanya del Nord, i després va entrar en guerra amb Napoleó III, cosa que li va suposar una altra victòria, poder annexionar a la part del sud d'Alemanya i després Alsàcia i Lorena i proclamar el rei Guillem I, aquest que era el seu rei, rei de Prússia, proclamar-lo Kaiser de la nova Alemanya convertida en el Segon Reich. Però no avancem. Per arribar fins aquí, què calia? Calia que ell, com a primer ministre, reorganitzés i ampliés, creant un exèrcit poderós que va dirigir el general von Moltke i que posarà a prova en 3 guerres successives, cada vegada més grosses, no? La primera és una guerra amb la petita Dinamarca pels ducats de Schleswig i Holstein, que, bueno, Dinamarca volia incorporar, però que Alemanya diu no, això és meu i palla. La segona guerra és el 1866, és la guerra contra Àustria, per annexionar a Alemanya el ducat de Holstein, que acaba amb una pau, la pau de Praga, que dissol la confederació entre Àustria i Prússia i ajunta aquests terrenys que dèiem, no? Finalment, vindrà, de fet, amb que, com a resultat d'aquesta segona guerra en la que entren, el Guillem I ja és president d'aquella república i el Bismarck és el canceller federal. Però vindrà una tercera guerra, el 1870, la guerra entre França i Prússia, amb motiu del tron vacant d'Espanya, que suposarà la victòria total de Bismarck a la batalla de Sedan, i això farà que el 18 de gener de 1871 es proclami l'Imperi Alemany. Amb el Guillem I no hi ha com a rei, sinó com a emperador de l'Alemanya unificada. I, paral·lelament, el Bismarck és anomenat, lògica, canceller. El Bismarck aleshores canvia, deixa la política ofensiva i entra en una etapa de política defensiva, de mantenir l'ordre polític i sobretot mantenir el territori continental per poder conservar la seva posició avantatjosa a dintre d'Europa. Per fer això, què fa? Doncs fa maniobres per aïllar França, però sense ocupar-la, sense entrar en guerra amb ells, evita així que tenir-hi problemes, però al mateix temps també evita el poder marítim de Gran Bretanya, es fa amic de Gran Bretanya, vaja, i amb el poder continental de Rússia, que vol estar junt amb Anglaterra, separa els dos rivals, Rússia i Anglaterra. Rússia, doncs, diguem-ne, allò que podríem dir-ne, la puteja una mica, vaja. Encercla, perquè els russos volen encerclar Alemanya. Bé, en qualsevol cas, l'antagonisme entre l'imperi austro-hongarès i Rússia és potenciat i amb tot això el qui surt guanyant és Alemanya, que es converteix en la nació hegemònica d'Europa, adopta una constitució imperial i ho regula amb el sistema d'aliances. Primer salien els 3 emperadors, l'alemany, el Guillem I, el primer, el de Rússia i l'austríac, enfront de la República Francesa. Hi ha el Congrés de Berlín que anul·la, diguem d'alguna forma, la importància francesa. Un cop aconseguit això, què fa el Bismarck? Doncs alia el Reich alemany amb l'imperi austro-hongarès. I així, què fa? Frena a Rússia i es posa Itàlia de la seva banda, però tot això ja l'emperador ja comença a rufar el nas. Bé, en definitiva, quan això ja està aconseguit, es passa a la tercera, al tercer nivell, podríem dir, que el que fa és donar un suport un suport així indirecte a Gran Bretanya, i així, que vol defensar els seus interessos a Orient Mitjà, i així, diguem-ne, està a bones amb tots els que té al voltant i amb els altres, doncs, els té calladets. Però, entretant, passarà el que no volia ningú que passés. Mora Guillem I i pujarà Guillem II, el seu fill, que és un home amb una política imperial diferent. Així com el Bismarck i el Guillem I volien centrar-se en Alemanya, ell comença a pensar en l'imperi colonialista. I això xoca amb el Bismarck, que defensa, escolta, ens hem de centrar en Europa perquè nosaltres no tenim potència naval i, per tant, aquí Anglaterra ens fotrà la palissa. Els conflictes entre el Guillem II i ara el seu canceller Bismarck encara enverinen la relació, i quan el Bismarck tracta de frenar les lleis o la presència de socialistes en el govern i en totes aquestes coses, el Guillem II es posa a favor d'aquests i, per tant, tots dos entren en discussió. El Guillem II li demana amb el Bismarck que signi una proclama protegint els treballadors. El Bismarck diu no, això no s'ha de fer, això s'ha de buscar una altra majoria parlamentària. Però, és clar, allà el que tallava el bacallà, diguem-ne, és l'emperador, el canceller depèn de l'emperador, i el Guillem, diguem-ne, ordena anul·lar les ordres ministerials que fa el Bismarck, i aquest, finalment emprenyat, presentarà la carta de renúncia, que serà acceptada, naturalment, el rei ja l'estava, o l'emperador, perdó, ja l'estava esperant, i que dimitirà, el Bismarck dimitirà, sent substituït per Leo Bonkapiri. Es retirarà a les terres de Polònia, a les seves terres de Varzin, allà escriurà les memòries i morirà el 30 de juliol de 1898. Recordem-ho, el canceller alemany Otto Eduard Leopold von Bismarck Schockhausen. I com que el Bismarck, almenys per mi, va ser un dels inspiradors de la filosofia fins a cert punt supremacista dels alemanys respecte a la resta d'europeus, he triat la cançó de la pel·lícula aquella de Cabaret, que en un moment determinat, en un cabaret, s'aixequen els clients, diguem-ne, i es posen a cantar aquella cançó que porta per títol Tomorrow Belongs to Me, és a dir, el futur és meu, i que aquí interpreta Mark Lambert. Per tant, aquí teniu Tomorrow Belongs to Me.
The sun on the meadow is a merry one. The stag in the forest runs free, but gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes.
2 d'abril de l'any 1840, el dia que neix a la capital francesa, París, l'escriptor francès Émile Zola. En realitat, Émile Édouard Charles Antoine Zola. Ell era fill d'un enginyer, François Zola, i d'una francesa, Émilie Aubert, que la seva feina va obligar, la seva feina, la del pare, va obligar la família a desplaçar-se a Aix-en-Provence, a la Provença francesa, just nascut a l'Émile. Allà el pare morirà de pneumònia al cap d'uns anys, quan ell tingui 7 anys, i deixarà, per tant, la mare en la més absoluta indigència. Però ell, mentrestant, com que ja hi anava, continuarà anant al col·legi d'Aix-en-Provence i estudiarà ni més ni menys que amb el pintor Paul Cézanne, que li introduirà en les arts gràfiques i la pintura i s'hi aficionarà allò per mirar-ho. Tornarà la família a París el 1858, creant llavors el nen, bueno, un nen, llavors ja és un noi, un cercle d'amics provençals que es troben a casa seva per llegir els clàssics. Ell també va fent els seus estudis, però com que suspèn 2 vegades el batxillerat científic, l'examen que feia del batxillerat científic, finalment decideix abandonar els estudis i buscar-se feina. El 1862 entrarà a treballar modestament a la llibreria Hachette de París com a dependent i començarà a escriure, clar, s'encomana això, no?, columnes literàries amb diversos diaris i el seu primer llibre, La confessió de Claude, mentre recupera, diguem-ne, aquell contacte amb els pintors, amb Eduard Manet, amb Camille Pissarro i també amb els editors, els germans Goncourt. Tot això serà molt important perquè ell, el 1868, concebrà el projecte de Le Rougon Macquart, és a dir, una que ell bateja com història natural i social d'una família sota el Segon Imperi. És una idea, és la idea d'escriure un total de 20 llibres que començarà a escriure el 1871 amb La fortuna de Le Rougon i s'acabarà el 1893. Una sèrie de llibres, 20 novel·les, que lliguen la família i expliquen la vida d'aquesta família mentre es va passant el tema. Però molta gent considera que ho explica d'una forma excessivament crua. Però bé, el noi va fent. Mentrestant es casa amb Alexandrine Millet i es comença a relacionar amb els escriptors francesos del moment, Flaubert, Daudet, Maupassant, etc, que es fan habituals de les seves velles a casa seva, de les vetllades a casa seva, i ell emprèn, diguem-ne, la defensa dels pintors impressionistes, col·legues del seu amic Cézanne, aquell que havia conegut a la Provença de la seva infància, i que són, doncs, el Renoir, el Pissarro, bé, tots aquests que tots sabem. Però en Zola és també un home del seu temps i, per tant, s'involucra amb les causes socials. Ell es declara republicà fins a la mèdula, les seves novel·les no paren de denunciar la injustícia, cosa que fa que siguin censurades en part per la Tercera República, i el 1880 la seva mare i el seu gran amic Gustave Flaubert moren. El Zola entrarà llavors en una depressió que li farà abandonar tots els seus treballs periodístics amb un últim article que publica a tots els diaris on publicava que porta per títol Adeu. De tota manera, la seva activitat social no para. Reprendrà aquesta activitat amb molta èmfasi el 1897 quan es desencadeni una campanya antisemita que tots coneixem com l'afer Dreyfus, en la qual s'acusava a un militar jueu, Alfred Dreyfus, de ser un espia i, per tant, d'haver denunciat tota la qüestió, diguem-ne, política i militar amb els alemanys, d'haver-se xivat de tot allò. El Zola, doncs, comença a escriure una colla de cartes a tots els diaris, especialment el diari L'Horror, amb el títol de Jo acuso, on fa reflexions sobre això i que acabaran amb el descobriment del veritable espia que havia transmès les informacions, que serà el comandant Walsing Etzenay, però el govern dissimula i li posa una querella per difamació que el condemnarà a un any de presó i una multa de 7.500 francs mentre es fa el judici seriós, no? Una multa que pagarà el seu amic, l'escriptor Octave Mirabeau. Bé, en qualsevol cas, abans de la sentència i quan va el judici suspès, l'abogat li diu, escolta, el que hauries de fer és marxar perquè si no aquí et faran fer de cap de turc o serviràs de cap de turc. I efectivament, el 18 de juliol de 1880, 1898, Zola, tot sol, pren el tren, agafa el tren cap a Calais i se'n va a Londres, on viurà en secret mentre el judici vagi avançant lentament en maniobres dilatòries i que arribarà el mes de juny del 1899 quan es dicta la sentència definitiva i, per tant, com que el militar aquell, l'Alfred Dreyfus, està exonerat i el Zola també, podrà tornar a París amb tots els drets i sense problemes. Durant tot aquest període que ha estat a Londres, però, el Zola ha escrit unes altres d'aquestes plurinovel·les, amb la idea d'allò del... Jo ni dic plurinovel·les, no dic que ho digues. Amb la idea d'allò de la família, doncs escriurà, per exemple, una trilogia titulada Ciutats, amb tres llibres, un llibre dedicat a Lourdes, un llibre dedicat a Roma i un llibre dedicat a París. I una altra tetralogia, els quatre evangelis, que dels quals publicarà tres novel·les, de les quatre, Fecunditat, el 1899, Treball, el 1901, i Veritat, el 1903, però la quarta, Justícia, quedarà inconclusa perquè el 29 de setembre de 1902 Emili Zola mora a casa seva, suposadament asfixiat, però hi han sospites de que és assassinat per algú que tapa la xamaneia i, per tant, fa que quedi s'asfixiï. De fet, la seva dona es desperta a la matinada i el veu que està fotut. Quan torna del quarto de bany, se'l troba ja mort a terra. El Zola serà enterrat el 5 d'octubre de 1902 a un enterrament multitudinari a Montmartre amb un discurs del recent nomenat Premi Nobel de Literatura Anatole France, i en França es veurà obligada, bueno, obligada, no obligada, però França acabarà incluint, portant-lo a enterrar al Panteón, que és el màxim honor que poden tenir els fills de la mare França. I com que hi ha aquesta maniobra, diguem-ne, de l'afer Dreyfus, hi ha una cançó, i estem parlant de París, estem parlant de França i de Zola, hi ha una cançó del Gilbert Bécaud que explica aquesta situació. És la cançó que porta per títol L'Orange i que parla d'un, se suposa que un immigrant, que ha estat agafat robant una taronja i el migrant diu que no. Bueno, hi ha tota una situació dramàtica que es crea amb una cançó. Aquí teniu, doncs, el Gilbert Bécaud, L'Orange, la taronja.
Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as volé, as volé l'orange. Tu as volé, as volé, as volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as volé, as volé l'orange. Tu as volé, as volé, as volé l'orange du marchand.
Non. Vous êtes fou. C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait.
Non, 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 non.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues.
C'est fou, dit.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu.
Je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Mais non, mais non, non, non. Vous êtes fou, c'est pas moi. J'ai pas volé, 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 volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait, tu auras la corne au cou.
Vous êtes fou, non?
Pour toi ce jour, c'est le dernier.
Non.
Tu es qu'un sale voleur.
J'ai rien fait, non.
D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes.
Dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Je suis un chant, non, 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 non. J'ai pas volé,
pas volé, pas volé.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
3 d'abril del 1930, el dia que la localitat alemanya de Ludwigshafen neix el que serà el canceller d'Alemanya durant els anys de 1982 a 1998, Helmut Kohl. Helmut Kohl era membre, fill, vaja, d'una família catòlica conservadora que, per qüestió de calendari, simplement de calendari biològic, va rebre durant el final i mitjans i final de la Segona Guerra Mundial educació, instrucció, diguem-ne, premilitar a les joventuts hitlerianes, a la defensa antiaèrea i després a l'exèrcit. Però, en qualsevol cas, el 1947 el noi es desmarca de tot això i funda, conjuntament amb altres molts altres, la Junge, és a dir, la Junge Union, la secció juvenil del CDU, del Partit Cristiano-Demòcrata. Es doctorà en història el 1958 amb un treball sobre el ressorgiment dels partits després de 1945, que és força famós, i el 1969 es converteix en primer ministre de l'Estat Federat de Renània Palatinat, que l'any 1976 el canviarà, aquest títol de primer ministre, per un membre del Parlament Federal. És a dir, l'envien al Parlament Alemany. Abans era el Parlament Regional i ara el Parlament Alemany. I allà arribarà a ser el líder de l'oposició cristiano-demòcrata al govern de Helmut Schmidt, que és un govern clarament socialdemòcrata. Candidat del Cristianos Demòcrates a la Cancelleria a les eleccions federals de 1976, serà derrotat per la coalició entre els socialdemòcrates i els liberals de l'FDP. Amb tot això, bueno, ell va al Parlament de Berlín com a cap de l'oposició, per tant, i l'1 d'octubre de 1982 farà fora el Helmut Schmidt de canceller gràcies a una moció de confiança en la qual aconsegueix que el Partit Liberal Alemany, l'FDP, abandoni els socialdemòcrates i es passi amb els demòcrates cristians, és a dir, hi ha un canvi de majories. Al començar el seu govern, doncs, rebrà tota mena d'insults per haver agafat el càrrec d'aquesta manera, però era legal i, per tant, ell diu, jo segueixo endavant. Quan passa això, el govern impulsarà els processos d'integració de la Comunitat Econòmica Europea, entre altres el procés d'integració d'Espanya, i la creació, durant el Consell Europeu de Stuttgart, de l'ampliació, vaja, de la Comunitat Econòmica Europea i la reforma interna del seu reglament per poder fer més Europa i menys Alemanya. Perquè, a més, Alemanya amenaça, no? Si no ampliem la comunitat, els alemanys deixarem de donar diners. Bueno, ja se sap aquelles històries. El 1986, però, la Fiscalia de l'Estat obre un sumari contra els demòcrates, els cristianodemòcrates, per les donacions milionàries que havia fet el seu partit i el Partit Liberal al Consorci Industrial Flick, l'escàndol Flick, que acaba amb reforma de la legislació per poder controlar millor el finançament dels partits. El Kohl, mentrestant, anirà fent la seva feina, liderarà el procés de reunificació a Alemanya, que començarà amb una visita l'any 87 a la República Democràtica Alemanya, l'Alemanya de l'Est, que mana en aquell moment, on mana en aquell moment Erich Honecker, i diguem-ne que tindrà el moment àlgid amb la caiguda del mur de Berlín el 9 de novembre de 1989. S'acabarà el 3 d'octubre de 1990 amb una etapa prèvia amb la qual hi ha dos alemanyes, però que finalment les dues alemanyes es fusionen i el Kohl, a canvi d'això, doncs, reforça l'aparell econòmic d'Alemanya de l'Est, implanta les regles del mercat lliure i aporta moltes, moltes inversions des de l'Alemanya de l'Oest cap a l'Alemanya de l'Est. Tot i que, quan és l'hora de les eleccions, patirà una desfeta electoral, culpa, segurament, tots els experts diuen que és culpa, que va ser culpa de la reunificació. Però ell amb això aconsegueix crear la Comunitat Europea, la Unió Política i Monetària d'Europa, que es concretarà en 1993 en el Tractat de Maastricht. Però quan torna a produir-se a unes eleccions l'any 1998, a l'SPD, és a dir, els socialdemòcrates, tornen a guanyar les eleccions i el Gerhard Schröder el succeeix com a canceller d'Alemanya i ell, conseqüent amb el que passa, renuncia a continuar presidint el seu partit. Un any després, com si ho hagués ensumat, el 1999 esclatarà l'escàndol perquè ell, acusat d'haver rebut finançament per la CDU, pels cristianodemòcrates, ell accepta que va rebre 100.000 marcs, però no vol dir qui els havia aportat. El president, en canvi, el president dels cristianodemòcrates sí que dimitirà, i llavors és quan el Kohl veu que ui, aquí el carro va pel pedregar, i decideix distanciar-se del partit. El 1999 la Fiscalia de Bonn obrirà una causa contra ell per corrupció i finançament il·legal del partit, de la CDU, i perquè doncs, es demostra la malversació de fons. Ell ho accepta, que havia rebut 2 milions de marcs en donacions il·legals, i per tant s'aparta de la política. Tot i això, rebrà alguns reconeixements institucionals, com l'any 1998, quan és nomenat ciutadà d'honor de tota Europa pel Consell Europeu, i li donen el Premi Carlemany compartit amb François Mitterrand. Retirat de la política, es tornarà a casar amb segones núpcies l'any 2008 i morirà el 16 de juny del 2017 després d'una llarga malaltia. I com que Helmut Kohl va ser un dels grans responsables, dit en positiu, de la caiguda del mur de Berlín, doncs ens n'hem anat a buscar la música per acompanyar-ho a un altre mur, el mur que va fer en el seu moment Pink Floyd. I per tant aquí us plantegem aquella mítica Another Brick in the Wall, és a dir, un altre totxo a la paret, al mur, que interpreta Pink Floyd.
No dogs are cats.
4 d'abril de 1983, el dia que mora l'actriu dels Estats Units, l'actriu de cinema i productora estatunidenca, Gloria Mae Josephine Swanson, més coneguda per les seves pel·lícules com a Gloria Swanson. Ella era filla d'un soldat que venia, els seus avantpassats eren suecs, va viure la seva infància seguint els destins del seu pare, que va incloure una estada una mica llarga a Puerto Rico, per això parlava espanyol, però de jove ja es va sentir atreta per la interpretació, pel teatre, per atreta. I als 15 anys va debutar com a extra als estudis de cinema, evidentment de cinema mut, al cinema als estudis Essanay de Chicago. Va fer diversos treballs i va decidir llavors dedicar-se al cinema, sobretot perquè allà havia conegut a Charles Chaplin i havia fet un parell de... havia intervingut amb un parell de pel·lícules d'ell. Però mentrestant els seus pares decidien trencar la seva convivència, és dir, separar-se, divorciar-se, i ella, diguem-ne, es quedava amb la seva mare, que agafava les maletes i se'n anava cap a Califòrnia amb la nena, i allà va començar a intervenir en diverses comèdies pels estudis Keystone, d'entrada en papers menors, però el 1919 ja va signar un contracte amb Paramount, gràcies a que el director Cecil B. DeMille va fer-li d'intermediari i va aconseguir això. I llavors, sota la seva protecció, va filmar, va rodar diverses pel·lícules a mesura, fetes a mesura, a mida d'ella, perquè la imatge, la companyia li interessava, a la Paramount li interessava que es anés convertint en una provocadora i provocativa dona fatal. Ella hi va ajudar, i sobretot hi va ajudar des de la seva vida privada, perquè abans de tenir 25 anys, quan va complir 25 anys, ja s'havia casat i divorciat dues vegades, i quasi sempre amb escàndol. Quan tenia 17 anys es va casar amb l'actor Wallace Berry, que, segons explicava, i després es va jutjar en la causa de separació, la va violar la nit del casament i després, quan va quedar embarassada, li va donar una pastilla perquè avortés. I, bueno, i tot això va servir perquè ella es pogués divorciar un parell d'anys més tard i casar-se amb Herbert Sonborn, que era el president d'una productora, Equity Pictures, del qual es va divorciar el 1925 després d'un procés judicial força escandalós en la qual fou acusada d'haver comès adulteri ni més ni menys que amb 13 homes, entre ells el Cecil B. DeMille, potser per això la va recomanar, i també el Rodolfo Valentino, amb qui l'any 1921 va col·laborar en una pel·lícula, Beyond the Rocks, sempre estem parlant de cinema mut, dirigida per Sam Mood. Aquesta entrada, diguem-ne, o un cop divorciada i fet tot això, va fer que l'any 1925 vingués a Europa a rodar a França Madame Saint-Jean amb Léonce Perret, el director, també encara una pel·lícula muda i que es va rodar a França. Allà hi va conèixer el que seria el seu tercer marit, el marquès Enric de la Falesa, que això la va emparentar doncs, amb la noblesa, fent que ella doncs, demanés a tothom que li digués marquesa. De fet, ella continuava triomfant i es va convertir en l'actriu bàsica i principal de la Paramount, amb aquest paper de dona descarriada, convertint-se també en la vida privada amb una capriciosa que tenia un contracte que cobrava $1 milió a l'any. Així qualsevol és capriciós. Però insatisfeta, curiosament, el 1927 trenca aquest contracte i s'associa amb la United Artist, que li permet, a més, decidir amb qui rodar la pel·lícula, o sigui, els seus companys de repartiment i fins i tot el director. Començarà amb The Love of Sunia, l'amor de Sunia, que té un èxit relativament modest, però llavors tornen a sortir aquells consellers que va tenir tota la seva vida, en Joseph Cheng, que li diu has de tornar a Hollywood. I tornarà a ella i rodarà la pel·lícula La fràgil voluntat, amb Lionel Barrymore com a company de repartiment i dirigida per Raoul Walsh, que li suposarà la nominació a l'Oscar, que és el primer any en què es concedeix l'Oscar, li suposarà doncs la nominació a l'Oscar i per la companyia de cinema un ingrés d'un milió de dòlars només als Estats Units per la passe d'aquesta pel·lícula. El 1930 es divorciarà del marquès de la Falesa perquè es descobreix que fa uns anys que és amant del pare del president Kennedy, de Joseph Kennedy, que és El gestionador i el mandamàs de la companyia RKO Pictures, on ella fa les pel·lícules i altres estudis de cinema. Gràcies a això es convertirà en una estrella indiscutida, presentant dues pel·lícules ambicioses, La reina Kelly, que dirigirà ni més ni menys que Eric von Stroheim, i La intrusa, que serà el primer film que serà gravat amb sonor, hi haurà de fet una versió sonora i una versió muda, i que permetrà nominar-la altra vegada als Oscars amb un gran èxit, però sense aconseguir l'Oscar, no? I, per tant, llavors, ella ressentida es retira, torna a casar-se, naturalment, quart casament amb Michelle Farmer, tindrà una filla, es divorcia, torna a casar-se amb una altra i va a Nova York. Se'n va a viure a Nova York, aliena al món del cinema, amb una empresa de patents que té, que durant tota la Segona Guerra Mundial es dedica a defensar els jueus, els investigadors jueus que fugen d'Europa. Per sort, Billy Wilder, recomanat per George Cukor, la torna a pensar en ella per la interpretació del Crepúscul dels Déus, en anglès Sunset Boulevard, dirigida doncs, per Billy Wilder. Serà un gran èxit, però la pena serà que està nominada a 13 premis Oscars, entre ells el d'interpretació femenina, naturalment, però tampoc li donaran a la Gloria Swanson, ni se l'emportarà la Judy Holliday per la pel·lícula Nascuda ahir. Continuarà a partir d'aquí fent, bueno, pel·lícules menors, obres teatrals amb algun actor veterà com David Niven, es casarà naturalment dues vegades més i morirà a Nova York víctima d'un atac de cor, com dèiem, el 4 d'abril de 1983 amb la friolera de 84 anys d'edat. I com que una de les pel·lícules que hem esmentat era una pel·lícula que incorporava doncs, música, incorporava cançons, ja ho dic bé, La intrusa, allà la Gloria Swanson interpretava una cançó que porta per títol Love, títol original. No? Amb ella us deixarem els que avui hem fet possible aquest cinc a la setmana, el Toni Olivella encapçalant l'equip tècnic, el Marc Pujol, que li ha donat un cop de mà amb el que ha convingut, i ara la Goretti Martínez, que farà allò que a mi m'agrada dir, el traspàs a l'era digital, agafant aquestes explicacions i penjant-les de la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca. Nosaltres, amb el burro al davant, el Francesc Morganes, tornarem la setmana que ve. Ara us deixem amb la cançó de la Gloria Swanson, Love. Oh,
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.